Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana hem sabut que investigadors espanyols començaran l'assaig amb persones d'una vacuna preventiva contra la sida, després de superar les proves de laboratori i en animals. Tot això, de moment, la major vacuna contra la sida que existeix avui dia és la prevenció, insistint especialment en la utilització del preservatiu. I és que les relacions sexuals no protegides provoquen encara el 96% de les infeccions per VIH. El proper dilluns de desembre, Dia Mundial de la Sida, la majoria de missatges d'institucions, entitats i ONGs que treballen aquest tema aniran en aquest sentit, la prevenció. I entre altres temes, a l'info d'avui us parlarem de les activitats i iniciatives endegades amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Conegrem abans, però, la resta de notícies de la setmana als titulars. El ple del mes de novembre aprova provisionalment el projecte de construcció del tercer CAP de Ripollet, Laia Prat. El punt va comptar amb el suport de tots els grups, amb excepció del Compromís per Ripollet, que es va abstenir. El Compromís per Ripollet critica l'enduriment de les condicions econòmiques per sol·licitar un pis de protecció oficial. Els ingressos dels sol·licitants haurà de ser superior a 18.000 euros, una mesura que, segons el Compromís, discrimina els filauristes. El SAP Cerdanyola-Ripollet aconsella l'ús prudent dels antibiòtics. Ho ha fet adherint-se a una campanya a nivell europeu. Veus sense fronteres celebrarà aquest Nadal un concert solidari. L'acte l'han organitzat conjuntament amb l'associació Parkinson Catalunya, Cerdanyola, Ripollet i els beneficis enviaran a la Marató de TV3. Continuen els actes del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Aquesta tarda el Teatre Auditori acull l'espectacle El Dia de la Cerda i dissabte al mig del teatre llegirà el manifest a la plaça de Pere IV. El Centre d'Interpretació del Patrimoni inaugura Temps de Vinya. La mostra està realitzada íntegrament pel Patronat de Cultura i a partir de materials aportats pels ripolletens. El futbol sala femení presenta els equips locals. Serà aquest dissabte a 3:45 de la tarda, a més també posaran a la venda el calendari de Nadal. I per últim, l'Espai Martinet inaugura la mostra Fragments. En parlarem amb la seva autora, Maruchi Beaumont, a l'entrevista.
Esteu escoltant Info.
Ahir al vespre es va celebrar la sessió ordinària del ple municipal del mes de novembre, que va comptar amb 8 punts de l'ordre del dia. Entre ells destaca un darrer punt inclòs, urgència a l'acte sobre l'adjudicació provisional del contracte d'obres de construcció del tercer CAP de Ripollet. Francina Ricard.
El primer punt de la sessió va consistir en una modificació de 4 partides del pressupost que afecten els patronats de cultura, esports i ocupació per valors de 25.000, 26.000 i 1.900 euros respectivament. A més, també es va realitzar una ampliació de 25.000 euros del pressupost general de l'Ajuntament. Els populars van criticar que aquestes modificacions s'hagin de votar en conjunt.
Una vez más, pues bueno, nuestro gobierno municipal de socialistas y convergentes no tiene ningún problema en pasar decenas de miles de euros en dinero que ponemos todos y que afectan a temas muy dispares, como hemos visto, como insisto, en un solo punto del pleno. Desde el Partido Popular no podemos olvidar que en estos momentos de crisis nos están azotando a todos, especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras de Ripollet. La provisión anual, por ejemplo, de servicios sociales estaba en 105.000 euros y hoy, precisamente, servicios sociales necesita casi un 25% más, precisamente para ayudas directas, y no renuncia a poder solicitar más dinero antes de finalizar el año para poder, precisamente, dar ayudas económicas directas a la gente que necesita ya. Por esta razón, el Partido Popular quisiéramos ver más dinero en este punto para que servicios sociales, precisamente, ayude más.
La regidora d'Hisenda i Maviera responia amb contundència a les crítiques dels populars.
Mire, señor Diegues, yo entiendo que usted está en la oposición y que tenga que hacer el discurso que le toca demagógico. Lo que no le voy a aceptar es la falta de respeto manifestada ante el expediente. El resto del discurso, que usted quiere votar la abstención porque no se atreve a votar a favor de que el ayuntamiento tenga el suficiente disponible para poder hacer frente a los problemas de Ripollet destinados en servicios sociales. Eso, demagogia, simple demagogia. Como demagogia de no tener por qué tener un límite en las partidas de servicios sociales. Usted está en la oposición, puede hacer un discurso demagógico. Nosotros tenemos la responsabilidad de gobierno, de administrar ese dinero que usted despilfarraría a raudales sin ningún motivo, pero lo que sí que no le voy a consentir es la falta de respeto ante un expediente habiéndole dado las explicaciones oportunas en la comisión de formación.
El punt es va aprovar amb els vots favorables del Partit Socialista i Convergència i Unió i l'abstenció del Partit Popular i el Compromís per Ripollet. En el següent punt es va donar llum verda a l'adhesió del Consorci Xarxa Local de la Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya. Rosa Espàrrec, regidora d'Ocupació, explicava l'objectiu d'aquesta proposta.
L'adhesió a la Xarxa Local de Promoció Econòmica i Formació i Ocupació de Catalunya, perquè creiem que l'adhesió és bona perquè la finalitat del consorci són la promoció i el desenvolupament d'aquelles activitats encaminades a la cooperació i a l'intercanvi intermunicipal en l'àmbit de la promoció econòmica i a la formació ocupacional, com també a les accions que serveixin com un instrument orientat a impulsar, promoure i desenvolupar les activitats.
Jordi Martínez, del Compromís per Ripollet, justificava així l'abstenció del seu grup.
Creiem que tenim patronats municipals d'ocupació, consorcis comarcals, consorcis nacionals, ministeris, regidories, diputacions i conselleries, i creiem que s'està fent un gran massa en aquest tipus de consorcis, amb el qual sembla ser que les subvencions que al final arribem a agafar segurament les gastem molt en aquest tipus d'organismes oficials, amb el qual el Compromís per Ripollet no votarà en contra, perquè totes les accions promogudes per que serveixin per promocionar l'ocupació en aquests moments de crisi seran benvingudes, però el Compromís per Ripollet, per el que hem explicat abans, es tindrà.
L'alcalde responia a les crítiques recalcant la importància de rebre subvencions.
En relació al que comentàvem de les subvencions, justament, el fet de que Ripollet es pugui integrar en una xarxa voluntària, perquè no és cap administració, sinó és un consorci voluntari, justament el fet d'estar aquí, un d'ells és intentar rebre més subvencions de les que estem rebent, és a dir, a través d'aquesta xarxa. El temps ho dirà. És a dir, jo m'atreveria a dir que sí, quan passi un temps, un any o dos, i nosaltres puguem fer balanç, si el resultat d'aquesta decisió és simplement teòrica, que no ens aporta res, jo estaria d'acord de sortir-nos, ningú ens obliga a estar aquí.
El punt es va aprovar amb els vots favorables del Partit Socialista, Convergència i Unió i el Partit Popular i l'abstenció del Compromís per Ripollet. A la sessió també es va donar el vistiplau al pacte d'alcalde sobre la reducció d'emissions de CO2. Aquest document implica, entre d'altres accions, el compromís de reduir gasos als municipis i la creació, abans d'un any, d'un estudi de la situació ambiental. Francisco Jiménez, del Partit Popular, criticava la manca d'informació d'aquest expedient.
Bueno, el Partit Popular se ha preocupado un poquito ampliar toda esta información. Lo que no ha podido encontrar en el expediente es ningún informe de la Diputación. No ha podido encontrar de dónde sale el pacto de alcaldes. De hecho, en la página europa.eu tampoco ha podido ver esta iniciativa, sino unos parámetros que bien ha dado la señora de Convergencia. Lo que no entiendo es que en un expediente y en un tema tan serio se dediquen a coger una hoja de internet en extranjero, que es lo que cuesta en el expediente, no cuesta nada más, y cuesta un comunicado a la Diputación por parte del señor alcalde, pero no hay ningún informe más que diga qué es ese pacto de alcalde. Si ha salido de unos municipios o simplemente ha salido de la Unión Europea. Hemos estado luchando para una Agenda 21 y ahora lo van haciendo por etapas para que el señor alcalde se pueda hacer unas fotos.
L'alcalde assegurava als populars que l'expedient comptava amb tota la informació.
L'expedient hi ha tot el pacte d'alcaldes, tot. Això està en català, no sé si vostè, per vostè el català és un idioma estranger, però està en català, Suposo que l'entén. Per tant, a l'expedient està tot el que vostè aquí, el seu discurs s'ha muntat i ha estat no sé quants minuts parlant sobre un discurs que ja la seva base és falsa, que és el que sempre fa. Vostè fa un discurs sobre la base que és errònia. L'expedient està complet. Consta tot a l'articulat del pacte d'alcaldes. És un pacte que ja li ha dit la regidora que es va aprovar a Brussel·les. És un pacte que s'està estenent, diguem, a tots els països del món. I nosaltres ens ha vingut des de la Diputació de Barcelona. I després, per acabar-ho de rematar, diu que jo m'he fet la foto. Quina foto? Mira, jo no m'he fet absolutament cap foto.
Van donar suport a la proposta als dos grups del govern, Partit Socialista i Convergència, i es van abstenir al Compromís per Ripollet i al Partit Popular. Posteriorment es van aprovar les dues mocions presentades amb els vots favorables de tots els grups. El primer dels textos, presentat pel Compromís per Ripollet, demanava la possibilitat de sol·licitar al Consell Escolar Municipal que els patis de les escoles es puguin utilitzar pels ciutadans i ciutadanes del municipi fora d'horari lectiu. L'altra moció, presentada per Convergència, proposava instar el Govern de la Generalitat perquè la sardana sigui decretada Dansa Nacional de Catalunya. Finalment, abans de donar pas als precs i preguntes, es va incloure un punt de l'ordre del dia de forma urgent que consistia en l'aprovació provisional del contracte d'obres per a la construcció del nou CAP. L'alcalde explicava el perquè de l'urgència.
El fet de passar-ho per urgència, entre altres qüestions, és per estalviar-nos, per guanyar temps. La comissió informativa de la setmana passada ja es va comentar la nova situació que ens trobem amb la nova llei de contractes, que és una llei molt garantista, però que també té unes repercussions molt directes i que està tenint, sobretot, lògicament, els ajuntaments, a l'hora del procés d'adjudicació de les obres. Tot això, trenca la dinàmica que teníem fins ara, per tant, hem de pensar que els temps no són els mateixos, que la dinàmica no és la mateixa.
Posteriorment donava més detalls del nou projecte.
Dir també que sabeu que tot això està en base a un conveni que l'Ajuntament va signar amb el Departament de Salut, perquè lògicament és una obra que ha de pagar el Departament de Salut i nosaltres el que fem és adelantar l'obra per disposar d'aquest equipament el més aviat possible.
Van donar suport al punt tots els grups municipals, excepte el Compromís per Ripollet, que es va abstenir. A l'apartat de precs i preguntes, l'alcalde de Ripollet va agrair la col·laboració de tothom en el cas Maores.
Penso que aquest ple es mereix, per part d'aquest alcalde, una consideració a tota la gent i del Departament de Serveis Socials, que, donat aquesta situació complicada d'administrar, penso que ho van fer amb una professionalitat que els honora, amb molta dedicació, i sobretot ressaltar que hem tingut felicitacions per part de tothom. I en aquest sentit també vull afegir una altra qüestió que jo penso que també és important i em correspon dir-la i la vull dir en aquest ple, i és agrair també tant l'actitud com la col·laboració dels grups polítics, de tots els grups polítics, del govern i de l'oposició. A vegades aquestes situacions passa tot massa de pressa, que s'han de prendre decisions, que a vegades qualsevol decisió mal presa pot tenir unes conseqüències importants, tenint en compte tota la pressió veïnal i mediàtica que va haver aquests dies, penso, i ho dic amb orgull, que els grups polítics d'aquest Ajuntament van actuar com a senyors. I jo vull reconèixer que al marge del debat polític, en situacions com aquesta hem demostrat moltes vegades que els interessos generals estan per sobre de qualsevol interès petit que pugui haver-hi.
Per la seva part, Jacint Padró felicitava els treballadors de la casa per la proposta de suspendre l'aperitiu de Nadal.
Bé, des del Compromís volem fer una felicitació als treballadors d'aquesta casa de l'Ajuntament per la seva petició de suspendre la celebració de l'aperitiu de Nadal, no? A nosaltres ens sembla que lluny de semblar una mesura així propagandista o propagandística, estem convençuts que els serveis socials faran un bon ús d'aquests 3.000 euros que portaran benefici a les famílies, a aquestes famílies del nostre poble que s'ho estan passant força malament. Moltes gràcies i felicitats.
Un cop finalitzat el ple, les GERC van sol·licitar fer una pregunta a l'alcalde sobre les plaques del Ministeri de la Vivienda que encara resten al municipi, tal com havien anunciat en roda de premsa.
L'Ajuntament de Ripollet ha suspès el tradicional aperitiu nadalenc dels treballadors i treballadores de la casa. Enguany, la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa, en nom de tots els treballadors i treballadores, han sol·licitat a l'Ajuntament que, vista la situació econòmica actual, aquest aperitiu no realitzi, petició que ha estat acceptada de forma immediata.
També s'ha demanat que l'import que s'hi destina, que ascendeix a 2.500 euros, es dediqui a les partides d'ajuts socials que gestiona el Departament de Serveis Socials. D'aquesta manera, els treballadors i treballadores de l'Ajuntament volen expressar la seva solidaritat amb les persones més necessitades del municipi.
El COP Compromís per Ripollet va criticar en roda de premsa el passat 24 de novembre l'enduriment de les condicions per accedir a la nova promoció de pisos de protecció oficial que es construiran al sector Pinatons.
El regidor Jacint Padró va destacar el fet que s'hagin incrementat els ingressos màxims per tenir dret a sol·licitar un habitatge de 4,5 a 5,5 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples. Padró també va criticar que s'hagin elevat de 12.000 a 18.000 euros els ingressos mínims per poder optar un pis. El regidor de l'oposició valorava així aquestes mesures.
Nosaltres pensem que, clar, cada vegada això distancia més el dret a l'habitatge i que els joves minoristes veuen com no podran ni tenir dret a sol·licitar aquests pisos, ja que no tindran mai els ingressos mínims que exigeix aquesta nova convocatòria. No? Per nosaltres veiem que no és realista aquesta política que està fent l'Ajuntament i la Generalitat.
Padró va assegurar que aquest enduriment respon a l'objectiu de seguir beneficiant les immobiliàries, els bancs i els especuladors. A més, va assegurar que es pretén evitar la renúncia per part dels adjudicataris que no puguin pagar els pisos, tal i com ha passat en la primera promoció, segons Padró. El grup de l'oposició també creu que cal un gir en les polítiques d'habitatge i que l'equip de govern hauria de tenir en compte les propostes del COP que ja porten en realitzant.
Nosaltres ja portem molts anys, i que no hem d'anir a patar a cap falera determinada, alertant de la dificultat d'importants sectors de la població, concretament de Ripollet, per accedir a l'habitatge, no? I hem proposat moltíssimes mesures per fer-hi front, no? Aquestes propostes sempre han estat rebutjades, no? O no aplicades. Per exemple, tenim una proposta que es va acceptar, que era la creació de l'Oficina Municipal de l'Habitatge, la creació de la borsa d'habitatge de lloguer, la potenciació del lloguer, entre altres coses que hem de proposar i que no s'aproven o no es volen fer, no?
En referència a les afirmacions sobre el preu dels habitatges que es qüestionen al sector Pinatons difoses pel grup del COP Compromís per Ripollet, l'INSOL ha informat a través d'un comunicat que el preu de venda dels habitatges és el preu fixat pel mòdul corresponent a la zona A d'habitatges, segons decrets del Ministeri de la Vivienda i de la Generalitat de Catalunya.
Així, en aquesta promoció, tenint en compte el mòdul establert a Ripollet, el preu per metre quadrat és de 1.940,48 euros, de manera que un pis de 71 metres quadrats costaria prop de 138.000 euros més IVA, 32.000 euros per sota del preu que assenyalava el Compromís per Ripollet. L'INSOL també va aclarir que en aquest preu s'inclouen totes les despeses necessàries per executar la promoció, a banda del cost de construcció de l'edifici, com són honoraris tècnics, finançament, costos indirectes, urbanització interna i sòl.
Des de l'Ajuntament de Ripollet, aquesta setmana l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, també ha contestat les afirmacions del Compromís per Ripollet, que assegurava que els pisos s'estan venent un 25% més cars del seu cost.
Parralejo va recordar que tant el preu dels pisos com el del sòl s'estableix per llei i va assegurar que cap dels promotors d'habitatges de protecció oficial que s'han construït al municipi han buscat un benefici econòmic.
Totes aquestes entitats són sense ànim de lucre, és a dir, no són entitats privades que el seu objectiu és buscar un guany a través de la UTO. Per tant, tant els sindicats com les cooperatives, com els ajuntaments, com a l'Incasol, quan es fan habitatges de promoció oficial, si són de règim general, el preu de venda és el que marca la llei, la normativa, que ve estipulat en base a la zona que està cadascú. Ripollet, en aquest cas, pertany a la zona 2, que és la zona de la segona corona de Barcelona, i per tant el preu és el que li correspon.
Parralejo també va explicar, com ja ho va fer al ple, que no comparteix l'opinió del COP Compromís per Ripollet de regalar els terrenys on s'havien de construir els habitatges de protecció oficial, ja que el seu objectiu era recuperar els terrenys per reinvertir-los en el poble.
Nosaltres els terrenys per fer l'UDO és un terreny que vam comprar amb diner de tots els ciutadans, justament per disposar de sòl. I ho vam comprar perquè en aquell moment era una oportunitat d'adquirir sòl a molt bon preu per fer l'UDO, com s'ha demostrat que és factible. Per tant, nosaltres optem com a govern perquè aquell terreny que el vam comprar recuperar els diners de tots per tornar-los a invertir en nous equipaments del poble.
El passat dilluns 24 de novembre, l'agrupació local del Partit Popular va rebre la visita dels nous president i secretari general del seu partit a la província de Barcelona, Antoni Bosch i Alberto Villagrasa. A l'acte també es va fer públic que Pere Calviño formarà part de l'executiva provincial com a responsable de l'àrea de comunicació.
Antoni Bosch va encoratjar Calviño en la seva nova responsabilitat i a la resta de militants i simpatitzants que van participar a la trobada per seguir treballant pel projecte popular a Ripollet. Calviño, per la seva part, va agrair la confiança rebuda.
Per nosaltres, per tot l'equip del Partit Popular de Ripollet, doncs, és un orgull, doncs, que des de Barcelona se'ns hagi fet aquesta confiança, i crec que ha sigut per la bona feina que tot l'equip de Ripollet ha fet en aquests últims anys.
D'altra banda, militants i simpatitzants del Partit Popular va realitzar el passat dilluns una xerrada de debat amb l'objectiu de trobar idees i propostes per millorar les problemàtiques que afecten els menors d'edat. El regidor popular, Víctor Diegues, va iniciar el col·loqui fent un breu resum del que defensa el seu grup al Parlament en matèria d'ensenyament.
Els presents van tenir ocasió de disposar de torns de paraules per tal de debatre especialment sobre la relació entre els més grans i els més joves. Els populars pretenen iniciar amb aquest tipus d'actes un espai per trobar propostes per un futur comú millor treballant per corregir els aspectes negatius de la realitat actual dels menors d'edat.
El passat dilluns, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, juntament amb la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, van rebre els integrants de la nova junta directiva del Casal d'Avis de Ripollet, escollits en assemblea el passat 31 d'octubre.
El nou president de la junta serà el senyor Faustino Martínez Quintanilla, que relleva Francisco Ludeña. Tant l'alcalde com la regidora de Serveis Socials han agraït l'excel·lent tasca realitzada per la junta sortint en general i pel senyor Ludeña en particular, i han encoratjat els membres de la nova junta a continuar dinamitzant i donant veu al col·lectiu de la gent gran del nostre municipi.
El Servei d'Atenció Primària Cerdanyola-Ripollet s'ha adherit a la campanya europea per a l'ús prudent d'antibiòtics, que té com a objectiu conscienciar la població, els professionals i els mitjans de comunicació sobre la importància de la utilització correcta d'aquests fàrmacs. Moltes de les malalties infeccioses són víriques i, per tant, no precisen tractament antibiòtic.
L'ús prudent dels antibiòtics significa que només s'ha d'utilitzar quan sigui necessari, escollint l'adequat en les dosis correctes i amb la durada corresponent al tipus i gravetat de la malaltia. El seu ús inadequat genera l'aparició de resistències a les bactèries. És per això que l'automedicació no és acceptable en el cas dels antibiòtics i és necessària la prescripció mèdica.
El SAT Cerdanyola-Ripollet des de fa anys treballa un grup multidisciplinar format per la doctora Roser Vallès, farmacèutica del SAT, professionals dels centres d'atenció primària de Cerdanyola i Ripollet, així com del SAT Sabadell i de l'Hospital Taulí de Sabadell, que assessoren i controlen l'ús adequat d'aquests fàrmacs.
Aquest treball conjunt ha permès que no s'hagin produït un increment important en l'ús dels antibiòtics en els darrers anys i que les resistències bacterianes no s'hagin incrementat de forma notable.
El 91.3, Info.
Ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Laia Prat. Avui a les 6 de la tarda el Casal de Joves projectarà els missatges del concurs Comunica't 2008. També aquesta tarda continuen les activitats de la gent activa. A les 6, la sala d'actes del Centre Cultural acull un taller de risoteràpia a càrrec del grup Teatro Permanente. L'activitat és gratuïta. Aquest vespre a les nits de música oferiran la projecció de l'òpera La Traviata de Verdi. Serà a les 8 al Centre Cultural. Dissabte el grup de teatre local La Careta ha organitzat diferents activitats. A 6:45 del vespre el Centre Cultural acull la Catedral del Terror. Es tracta d'un túnel de terror apte per a tots els públics. D'altra banda, a les 10 del vespre el Teatre Auditori estrena 5 hores com mai. El preu de les entrades és de 6 euros. I a 8:45 del vespre, la penya flamenca La Macarena organitza una trobada al seu local del carrer Cot amb la visita de l'Hermandat Rociera de l'Harmonia de Mataró. Finalment, a les 11 de la nit, ball amb música en directe al pavelló Joan Creus. El preu de l'entrada és de 3,50 € pels socis d'Amics del Ball i 5 euros pels que no ho siguin. Aquest diumenge, la Casa de Natura de Ripollet ofereix un taller sobre energies alternatives. Serà a partir de les 10 del matí. I finalment el Centre Aragonès celebra el 12è aniversari de l'entitat amb un concert de música tradicional. El Teatre Auditori serà a les 7 de la tarda.
I els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
El proper 13 de desembre, la Coral Solidària Veu Sense Fronteres celebrarà un concert a l'Ateneu de Cerdanyola. L'activitat està organitzada conjuntament amb la Delegació de Parkinson Catalunya de Cerdanyola i Ripollet.
Josep Senra, president de la Delegació de Parkinson Catalunya a la nostra zona, explicava als mitjans com va sorgir la idea de celebrar aquest concert.
Veu Sense Fronteres va oferir en el mes de febrer a fer un concert en col·laboració amb la Delegació de Parkinson. Havíem acordat que aquest concert seria benefici de la situació de Parkinson. Però vista els aconteciments aquí a Cerdanyola i com la marató de TV3 s'ha involucrat, pues nosaltres tenim tota la recaudació que faci amb aquest concert a benefici de la marató de TV3.
El concert començarà a les 6 de la tarda i el preu de les entrades és de 3 euros. Álvaro Lafuente, director musical de la Coral, ens donava més detalls del programa previst.
El concert constarà de dues parts. La primera vindran de convidats al tercet de Boston, que és un grup coral de Taradell amb molta empenta, i serà una primera part molt mogudeta, aquests membres de gospel. Llavors i després la segona, ja serà de la Coral de Veus Sense Fronteres, amb també música mogudeta i fresca, i amb les sorpreses que ja són habituals als nostres concerts.
Les entrades es poden comprar al restaurant Canaletes de Cerdanyola, a l'Ateneu de Cerdanyola, a la farmàcia Valls Hidalgo i a la floristeria Casamitjana. Veus Sense Fronteres està formada per metges i infermeres de diferents centres sanitaris que tenen l'objectiu de realitzar anualment una cantada solidària per col·laborar amb alguna entitat relacionada amb alguna malaltia.
Aquest vespre, l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell presenta la projecció comentada de l'òpera La Traviata de Verdi. Es tracta de l'activitat Nits de Música que tindrà lloc al Centre Cultural a càrrec de Rafael López i Ángel Esteve. És per això que avui ens acompanya a través de la línia telefònica l'Ángel Esteve. Ángel, molt bona tarda.
Buenas tardes.
Parla'ns una miqueta d'aquesta òpera, de La Traviata.
Pues bien, esta tarde vamos a hacer La Traviata. Ya saben que esto es gratuito, puede ir el que quiera. Es una ópera muy interesante de Verdi. La versión que vamos a poner se grabó en Busseto, lo hizo por Franco Sacchidelli, y dirige la orquesta, la dirige, no canta, Plácido Domingo. Es una versión hecha más bien en teatro, pero cogiendo las imágenes de cerca para que se vean los gestos, y es una versión muy bonita que la han hecho para disfrutar de la música esta noche con La Traviata.
¿En qué consistirá la actividad?
La actividad, ¿no? Pondremos La Traviata, lógicamente no nos cabe entera, veremos la primera parte, el primer acto, el tercer acto también entero, el segundo lo oiremos o pondremos algunos fragmentos para que no pierdan el hilo quienes aquí están ahí, y en los ratos de mientras cambiamos de uno y otro iremos dando pues algunas anécdotas que pasaron a lo largo del tiempo con La Traviata, ¿no? Como por ejemplo en La Coruña, que los cantantes de La Traviata tenían ellas llevaban las faldas aquellas largas con el aro, entonces le dijeron que como por los focos hacía mucha calor que se quitaran un poco la ropa de abajo, entonces claro, les llevaban la falda solo. A una se le enganchó el aro en no sé dónde, y pues podéis imaginar, ¿no?, anécdotas que hay sobre todo esto.
Había que poner un rombo, ¿no?, a esa ópera.
No, pero esto no sale en esta, ¿eh?
Muy bien.
No sale en esta. La verdad es que esta ópera, Verdi fue muy atrevido en hacerla allá. Una chavala tuberculosa, una enfermedad en aquella época que era la enfermedad típica, como ahora pudiéramos hablar del SIDA, ¿no?, que si hiciera algo así, fue un choque muy grande en aquella época con esta ópera que fracasó la primera vez, pero que al año siguiente tuvo un éxito impresionante.
Pues esta noche será La Traviata, pero tenemos que recordar también que en diciembre tienes doble sesión, ¿no?, de Nits de Música.
¿Cuándo?
En diciembre,
sí. En diciembre tenemos el día 19 el desconcierto musical. Es cuando acuden los inútiles. Esta sesión se hace en la cocina del Centro Cultural.
Especifiquemos, perdón Ángel, que son los inútiles de la cuina.
Sí.
Que aquí se vienen los inútiles y claro.
Ah, bueno, sí, bueno, yo soy el secretario. Sí, para los que escuchan, sí. Yo soy el secretario. ¿No? Y entonces ellos van preparando alguna comidita o algo referente a la pieza que vamos a escuchar, y es algo que pusimos ya hace años y lo vamos repitiendo y repitiendo. Esto será el día 19, viernes, y el sábado último de año, no viernes, sino el sábado último de año, hacemos una en los pesebres.
El 26 de diciembre, una sesión especial, ¿no?
Especial, sí, pero en la
agrupación de pesebristas.
En la agrupación de pesebristas, y allí, hemos juntado algunas aves marías muy bonitas, algunas basadas en ópera, bueno, unas sacadas de ópera y otras basadas en intermezzo de caballería rusticana, no la había oído nunca, es cantada por Jaume Aragay, son verdaderas joyas. Y vamos a disfrutar también allí con música esta. Hay que decir que todo esto es gratuito, ¿eh?, que no hay que ser socio de nada, el que quiera ir puede ir.
Aprovechando que te tenemos con nosotros ya para acabar, Ángel, quisiéramos que invitaras a todo el mundo a acudir esta noche a las 8 al Centro Cultural.
Bueno, pues yo lo invito para que hoy a las 8 y que no tengan excusa después, que después salen esos que a mí se me ha olvidado, yo no me había acordado nada. Es hoy a las 8, tenemos la Traviata en el Centro Cultural de Ripollet. Todo lo que nos están escuchando es gratuito, comenzamos a las 8 y con Rafael López, claro, mi buen compañero, y terminamos a las 9:30. Es algo que estamos acostumbrando mucho al público para que sepan que después se pueden ir o... También los va a visitar esta noche en la Traviata, va a venir Venceslao y María Antonia, que como saben se han marchado, más marchado de Ripollet, pero esta noche nos van a acompañar especialmente en esta lista de música porque con ellos comenzamos nosotros esta andadura que llevamos 9 años. Pues ya lo saben, esta noche a las 8... Ya lo saben, en el Teatro Auditorio, en el Centro Cultural de Ripollet, todo se andará, en el Centro Cultural de Ripollet, la Traviata.
Muy bien, con Ángel Esteve, que nos acompaña hoy, muchísimas gracias por habernos atendido, y también con Rafael López, un saludo desde aquí, muchas gracias.
A vosotros.
Buenas tardes.
Adiós.
El proper diumenge, dia 30 de novembre, el punt d'informació Pinatons organitza a la Casa de Natura una jornada sobre energies renovables. La jornada començarà a les 10 del matí i el contingut ens l'explica la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament, Gemma Edo.
Sobretot és explicada que nosaltres vam fer un conveni amb l'Institut Ties Palau-Ausí en què féssim unes maquetes sobre energies alternatives. Aquestes maquetes es presentaran el dia 30 a tothom que les vulgui veure, com estan treballades, com les han treballat els meus als instituts, i a més doncs, després farà una miqueta de taller explicant les diferents energies alternatives.
Posteriorment es realitzarà una visita guiada a les instal·lacions de la casa en la que es mostrarà com s'aprofita l'energia solar a la Casa de Natura. Paral·lelament hi haurà un taller que consistirà en muntar uns cotxets solars de joguina i una projecció que informarà de les problemàtiques ambientals relacionades amb el model energètic actual. El passat dimecres 25 de novembre, Ripollet es va sumar a la commemoració del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. L'Ajuntament, tal com ho va fer el Consell Comarcal del Vallès Occidental, es va adherir al manifest elaborat conjuntament per l'Institut Català de la Dona, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, sota el títol La violència masclista, un problema de totes i tots. Aquest cap de setmana finalitzaran els actes programats per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat, que es van iniciar el passat 19 de novembre amb una xerrada entorn a la violència a càrrec de la psicòloga Leonor Maria Cantera. Aquesta tarda, a les 8 del vespre, l'Associació Cultural Mujeres en Escena representa al Teatre Auditori l'obra de la família de la Cerda, una dramaturgia inspirada en el relat d'Anthony Brown, El libro de los cerdos, que porta l'escena mitjançant la creació de cançons i la manipulació d'objectes. La família de la Cerda s'ha representat aquest matí en una sessió dirigida als instituts. Demà dissabte a la plaça Pere IV, amig del teatre, llegirà a les 12 del migdia el manifest del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. El proper 30 de novembre tindrà lloc al Centre d'Interpretació del Patrimoni la inauguració de l'exposició Temps de Vinya, que repassa la relació de Ripollet amb aquest tipus de cultiu i la seva evolució al llarg dels anys. La mostra, produïda íntegrament pel Patronat Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Ripollet, ha estat possible gràcies a l'aportació de material de nombrosos ripolletens. El contingut de Temps de Vinya l'explicava en roda de premsa el regidor de Cultura, Ferran Tornell.
En aquesta exposició es parlarà de la vinya en general, com ja veureu, i sobretot el que ha significat comunitats com a motor a Ripollet, que ha marcat un fil conductor de la nostra història i ha marcat, per què no, el nostre present. Dir-vos que s'aprendran coses sobre què és la planta i sobre el cultiu i també coses concretes, com ja he dit, de la nostra vila. També es parlarà de l'ofici del boter i de la importància dels tallers cooperatius. I després, important també, el que són els processos que s'utilitzaven per transformar el raïm en vi.
La filoxera també tindrà un apartat destacat a l'exposició, ja que existeixen documents a l'arxiu municipal sobre aquesta malaltia, com va afectar els cultius durant el segle XIX. Els objectius d'aquesta mostra els explicava la coordinadora del Patronat de Cultura, Eulàlia Saló.
A través d'aquesta exposició el que pretenem és recordar el Ripollet que molts nens no han conegut. És a dir, és apropar la història del poble al futur de Ripollet. Hi ha molta gent que no recorda aquest Ripollet. Nosaltres no tenim un museu molt estàtic, no creiem que sigués la manera, perquè d'aquí un temps la gent ho hauria vist tot, i amb el treball que fa des del CIP, que és el que es pretén, és a través del temps conèixer Ripollet.
La mostra estarà inclosa a la guia d'activitats educatives i oberta al públic en general. Diumenge el Centre d'Interpretació del Patrimoni restarà obert de 12 del migdia a 2:45 de la tarda i de 5 a 8 del vespre perquè tots els ripolletens interessats puguin visitar l'exposició.
Avui divendres el Centre Cultural acull una nova exposició. Es tracta del Comunica't 2008, un jazz vermell gegant, on es podran llegir centenars de missatges escrits pels joves de Ripollet on expressen el que pensen sobre la sida i la seva prevenció.
L'activitat forma part del projecte Joves, Sexualitat i Sida, organitzat per la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Ripollet. El Comunica't és un concurs, tal com explicava Maria José Mortillo durant la presentació de la campanya.
I, bueno, donem una piruleta a canvi que el jove digui la seva respecte a la sida, les malalties de transmissió sexual i bueno, dubtes que puguin tenir. Sobretot el que volem és treure falsos mites i tabús que tenen els nanos, sobretot a nivell d'institut, a primera ESO, segon de l'ESO. I bueno, al final això durarà des d'avui fins al 20 de novembre, i a canvi a la pilota ens diuen la frase, no? Aquestes frases després les posarem en un llaç gegant que es posaran al Centre Cultural.
El guanyador s'emportarà un kit de sexualitat. Tots els missatges recollits es podran veure fins al 6 de desembre al Centre Cultural. A més, aquesta mateixa tarda es visionaran a moda de presentació de PowerPoint al Casal de Joves.
D'altra banda, amb motiu del Dia Mundial de la Sida, que se celebra el proper dilluns 1 de desembre, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com el Servei d'Atenció Primària Cerdanyola-Ripollet, s'han adherit a aquesta iniciativa de sensibilització.
Aquesta efemèride, que compleix ja 20 anys, va ser instaurada per l'Organització Mundial de la Salut a fi de sensibilitzar els diferents sectors de la societat pel que fa a la infecció de l'UVIH i la sida i promoure la mobilització de recursos i les intervencions preventives, endegades a 20 anys. En aquesta ocasió, sobre la temàtica proposada per ONU-SIDA, s'ha escollit l'actual el lema Actua, mantenint la promesa, destacant com a tema principal la importància que té la prevenció com a eina eficaç indispensable per evitar la transmissió de la infecció de l'UVH i altres infeccions de transmissió sexual. Des del SAP Cerdanyola-Ripollet es vol recordar que encara que els avenços en els tractaments contra la infecció estan significant un augment de la qualitat i de l'esperança de vida, es continuen produint noves infeccions per una disminució de la percepció de risc i, per tant, de l'adopció de mesures preventives.
I entrem a l'apartat esportiu de l'Info amb el nostre company Ramon Argenter. Bona tarda, Ramon.
Molt bona tarda.
Comencem aquest cap de setmana a jugar el derbi futbolístic.
Per la jornada número 10 s'enfrontaran els dos equips de Ripollet que juguen en el mateix camp, la penya Portia Pajaril i l'Estila. Amb molta diferència a les estadístiques, la penya amb 13 punts, en el lloc número 7 amb 15 gols a favor i 13 en contra. Per altra banda, l'equip de l'Estila té una puntuació molt dolenta, 0 punts, lloc número 15, 4 gols marcats, 62 en contra. I el partit es jugarà aquest cap de setmana el dissabte a partir de les 6 de la tarda, i els dos equips tenen moltes ganes de guanyar, sobretot a l'equip de l'Estila, que seria la seva primera victòria del cavall de temporada.
I el protagonista de la jornada, però, serà el futbol sala.
Doncs sí, perquè dues coses. La primera és perquè el Ripollet jugarà a la pista de Castellbret Divisa amb la diferència d'un punt, i que una victòria dels homes d'Antoni Estremera podria marcar molt la lliga entre els dos equips, el Ripollet i el Castellbret i el Corbera. L'altre protagonista serà l'equip femení del Can Clos, que a més de jugar els dos equips al Papalló Joc Greus, el B contra el Sant Just i el primer equip contra el Risco de la Canària, tindrà lloc la presentació dels equips, que aquesta temporada doncs està esperant molta gent per part masculina, o el calendari de les jugadores en plan sexy, que serà a partir de 3:45.
Molt bé. El club bàsquet Ripollet continua amb molta moral.
Sobretot per les dues victòries del cos d'equip de la passada setmana al camp contrari. Això fa que aquesta jornada el primer equip s'enfrontarà amb un històric del bàsquet català, com és el Sant Josep de Badalona, quart de Lliga i a sols un punt sobre el Ripollet. Una victòria local i una coincidència d'altres equips podria escalar un parell de posicions de la classificació, ja que el Ripollet és 8è. Per altra banda, l'equip B també tindrà la visita d'un perillós, com és l'equip del Sant Jordi de Rubí, que li treu 4 punts i el Ripollet B, que està en lloc de descens. Hem de dir que després d'aquest partit, o sigui que a la mitja part d'aquest partit, es farà la presentació oficial dels equips, hi haurà el regidor d'esports perquè es farà una entrega de premis, i també hi ha la presència d'Anna Carolina Benítez i Esmís Barcelona 2008.
Molt bé, i com sempre acabem coneixent quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs el futbol femení de la Defut.
Això serà a partir de les 7 de la tarda, ja ho saben, amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El 91.3, Infosport.
L'espai Martínez, situat al CEIP el Martínez, presenta aquesta tarda una nova exposició organitzada per l'Associació d'Amics del Martínez. Es tracta de la mostra Fragments de l'artista cerdanyolenca Maruxi Gomón, que avui ens acompanya a l'Info. La inauguració serà avui a 6:15 del vespre. Senyora Maruxi, com li dic? Perquè a vegades allò, sí, no? Maruxi, molt bona tarda. Què tal? Encantats de tenir-nos amb nosaltres. Explica'ns una miqueta en què consisteix Fragments.
Des Fragments és una exposició d'una tècnica de gravat que es diu monotip. El monotip és una impressió que es fa, o sigui, tu realitzes... A veure, com explico? Comencem bé. A veure, el gravat és una tècnica que
sense
treballes...
Sense veure-ho, no?
Sí, és complicat, sí. A veure, la tècnica del gravat és que tu treballes sobre una planxa, que pot ser de metall, de fusta, de pedra, i tu fas un dibuix i unes incisions per crear aquest dibuix. I amb aquell dibuix es poden fer totes les còpies que tu diguis o que tu consideris que has de fer d'aquest dibuix. El monotip és una còpia única de gravat, és a dir, tu pintes sobre una superfície, plàstic, paper, fusta igual, i fas una única impressió. D'acord? És únic. És un gravat, una tècnica de gravat, però és una còpia única. No es poden fer més reproduccions perquè, clar, en el moment que imprimeixes el dibuix es perd perquè no hi ha cap incisió, no? Bé, a mi m'agrada molt treballar sobre paper perquè, bueno, té molta varietat i pots treballar i fent moltes coses. Llavors jo taco papers que dic jo i llavors en els calaixos de l'estudi hi ha piles de papers fets amb monotip. I de fer Fragments perquè el que he fet és agafar aquests papers i anar-los trencant amb les mans, amb els dits, perquè no fos tan dur el tall amb la tisora, perquè quan talles amb els dits, amb les mans, surt la fibra del paper i també li dona una qualitat. I llavors amb aquests monotips he fet col·lage amb aquests fragments i he creat fragments de paisatges i tot ell plegat són fragments. Són fragments de monotips que fan fragments de paisatges.
I com arribes a aquesta idea d'agafar tots aquests papers i fer aquests collages?
Bueno, sense intentar ser allò, penjar-me una medalla ni ser superba, per favor, que no és el meu estil. L'altre dia el Miquel Barceló, això ho han posat en el targeto de l'exposició, el Miquel Barceló, com va inaugurar l'altre dia la cúpula de les Nacions Unides, ha fet una cosa màgica, que és que mentre he estat pintant la cúpula, com que pintava per pressió amb unes mànegues, li llançava així la pintura per fer les estalactites que he fet, el terra el va cobrir de cartrons i de teles sense vestidor perquè la pintura no toqués el terra, no? Llavors ell què ha fet? Ha guardat tots aquests papers tacats per papers de 1 m x 70, 2 m x 1, no? I aleshores aquests papers no els llença, no? Perquè la pintura ha caigut com ha volgut, i ell a partir d'aquelles taques farà una obra nova, no? I el dia que li van fer un reportatge televisiu, tots aquests papers tacats sortien darrere d'ell i deia, això què és? Diu, això és la meva propera exposició, no? I llavors ens va dir, perquè aprenguéssim, que en l'art contemporani tot és reciclable si la teva mirada ha canviat sobre d'aquella taca, d'acord? Per tant, els meus alumnes, siguin nens petits, siguin gent gran, i se'ls diu que no llencin mai res. Perquè un paper tacat, al cap d'un temps, tu li pots donar la volta, pots tornar a treballar sobre ell i crear una imatge nova i un missatge nou. I això és el que he fet amb els Fragments.
Un art contemporani que la gent comença a entendre, no? Sí. Perquè em deies abans, per exemple, que muntant l'exposició els nens ja... I ja els hi cridava l'atenció, sí. No? Sembla que ja connecten, no?, amb aquesta obra. Quina és la teva sensació que has tingut allà muntant?
Envers els nens? Bueno, primer he notat que a l'escola el tema plàstic el treballen perquè els nens passaven per allà i era normal que algú estigués muntant una exposició. Era una cosa normal, no. Els hi sorprenia perquè veien els quadres i preguntaven i això com s'ha fet i no sé què, però no els hi sorprenia que els estiguessin muntant una exposició, no? I això a mi em va agradar moltíssim.
Hem comentat que també es poden veure d'altres obres, no? De la sèrie Callucos, Callucos Blues.
Blues, sí.
En què s'inspira aquesta mostra?
Bueno, aquesta és una exposició que vaig fer en el 2007 a l'Ateneu de Cerdanyola. Bueno, jo vaig estar immobilitzada durant 10 mesos, no podia caminar, i a part de la recuperació de totes aquestes coses, la tele és un mitjà de comunicació envers tot el que passa fora, no? Jo tinc una vinculació familiar amb Canàries i per mi Canàries era una cosa, entre cometes, lúdica, no? La meva visió de Canàries. I de repent em van començar a sortir doncs, al Port de los Cristianos, on jo agafava el ferri per anar a la Gomera, de vacances, no? Van començar a arribar uns éssers amb unes precarietats absolutes, que havien travessat el mar durant 11 dies, un mar que no és el Mediterrani, que és l'Atlàntic, que és un mar bestial, gent que no sap nedar i que es munta en una barca i no sap si arribarà, i a mi allò em va frapar moltíssim, no? I llavors, en aquest temps d'invalidesa, el que em vaig dedicar és a dir, bueno, jo he de fer alguna cosa per aquesta gent. Jo no, a mi el que em venien ganes era d'anar-me'n a Canàries a ser de voluntària quan arriba aquesta gent, com que m'era impossible, no? Dic, bueno, jo vull fer alguna cosa, faré alguna cosa amb el que puc fer, no? I llavors, bueno, després de les recuperacions, amb les crosses, m'anava a l'estudi, em posava la cama en alt, i durant 6 mesos vaig estar pintant quadres a partir d'imatges que traia d'internet sobre la gent que arribava amb caiucos, no? I llavors vaig fer una sèrie de... Bueno, vaig muntar l'exposició i tots els cèntims que van treure de la venda de tots els quadres, que es van vendre tots, es van enviar, els vaig portar jo personalment perquè no volia allò que es diu els diners de dones abans si arriben, doncs vaig anar personalment a entregar-ho a 3 ONGs que són les que recullen els nens que arriben amb caiucos. Perquè els adults ja sabeu que els repatrien, o si tenen familiars es poden quedar aquí, però els nens tenim obligació de donar-los educació fins als 18 anys. I això ho porten 3 ONGs de Canàries. En aquell moment havien arribat 3.000 nens, no? I jo vaig anar a portar 5.000 euros, que comparat amb el que veus, saps que no és res, no? Però és la teva contribució en allò. I allò, i bueno, m'han demanat que li agradaria, bueno, per treballar amb els nanos el tema de caiucos blues, i li he portat 4 obres, una barca, un caiuco de 2,10 metres amb 6 persones dintre, i després he portat 3 quadres petits perquè bueno, els tinc que demanar, excepte el meu que porto de casa, el resta els tinc que demanar perquè no són meus.
Per què no n'has fet més obres d'aquestes?
Perquè tenim...
Quan acabes una exposició, talles amb aquella exposició...
A veure, el que he tallat és la meva vinculació amb la gent de Canàries, amb els nanos, no? Perquè quan vaig a l'estiu els torno a veure, estic amb ells, fan tallers de pintura amb ells, vull dir que jo la vinculació important la tinc...
La teva tasca important i que la
continuo, no? El que passa que a vegades, entre cometes, em cremo amb els temes, és a dir... Vaig treballar una vegada una exposició sobre el tema del pantà de Rialp, que va quedar sota 6 pobles petitons, però van quedar sota 6 pobles, i llavors em començo un fil, és com si expliqués històries amb les meves exposicions, d'acord? Llavors em començo un fil fins que l'acabo, i després ja està, ja, per mi ja està dit el que tenia que dir. Vaig fer una altra sobre el tema immobiliari i la desaparició del nostre paisatge i l'entorn, no? Era una exposició que tot eren grues, d'acord? I bueno, vaig dir el que jo opinava sobre aquest tema, no? I llavors quan ja estic, ja està.
Mm-hmm. O sigui que treballes molt el tema de la concentració social, no?
Sí, porto la temporada uns quants anys que... Sí, és veritat.
Hem de dir que la Maruixi dibuixa, pinta, dissenya, en toques allò molts fills, no? Artístics. Amb quina tècnica et sents més còmoda?
A veure, jo tinc dues passions, que una és pintar i l'altra és escriure. Són les meves dues grans passions. I l'altra les faig tan a gust, però pintar i escriure és amb el que millor m'hi trobo.
A mi t'hem de dir que fas classes de pintura a l'Ateneu de Cerdanyola. T'agrada aquesta feina?
Moltíssim.
Estàs còmoda?
Moltíssim, m'agrada moltíssim.
Què ensenyes als teus alumnes
a veure...
per pintar? Suposo que tu intentes ensenyar alguna cosa més, no?
Sí, bueno, a veure, comencem del bàsic de tècniques de dibuix, aquarela, llapis, en fi tot, fins a pintura, diferents tècniques de pintura, pintura sobre tela, sobre fusta, tècniques al fresc, pintura a l'ou, acrílic, tot. Però després el que més m'agrada, bueno, és el caliu que es munten a les classes, d'acord? Perquè la gent anem a classes de, o van a classes de pintura per moltes circumstàncies, no? Personals, i aquí ve perquè vol aprendre unes tècniques i aquí ve perquè vol relacionar-se amb gent, d'acord? I llavors és molt guapo l'ambient que es crea a les classes. Tinc grups de 16 persones a cada classe, adults, a partir des de... És molt guapo perquè hi ha des de 16 anys fins a que el cuerpo aguante, i tinc alumnes de 83, també. I el guapo és veure com persones que potser en el carrer no relacionarien per grup d'edat, allà fan grans amistats, quan s'acaben les classes del juny es troben a l'estiu perquè es troben a faltar, i si estic ja ens trobem i prenem alguna cosa, no? I això per mi és molt enriquidor. I després una altra cosa que m'agrada moltíssim és que no només es quedin amb el que estan aprenent, sinó despertar-los la curiositat, no? Uh-huh. És a dir, els portem a l'Ateneu, els portem a veure exposicions a Barcelona, etcètera, on coneix una cosa guapa per... I que sobretot els vull inculcar l'esperit de ment oberta, no? Molt perquè bé. Tots estem molt quadriculats i hi ha coses que havien d'entrada que ens agraden i coses que mai ens agradaran. I jo crec que si els expliques i els entres, els deixes entrar, doncs perquè no et pot agradar una cosa que sempre t'havies negat que t'agradés, no?
Doncs ja ho saben, suposo que hi ha molta gent que li han creat una expectativa de cara doncs, a l'obra de la Maurici del Món. Aquesta tarda podran veure fragments en el Cet al Martinet, ja ho saben que serà a partir de 6:45 del vespre. Maurici, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi bé aquesta exposició i totes les altres i la teva tasca com a artista. Gràcies. I nosaltres hem arribat al final de l'info d'avui divendres 21 de novembre. Amb l'última oferta d'aquest programa, Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, la lletra que us parla, René Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Moltíssimes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.